l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts, encetem aquesta tercera i ja darrera hora de programa. La nostra hora de magazine s'incorpora Ivan López als comandaments tècnics i, de fet, recuperam aquesta notícia que ens ha cridat tant l'atenció a les 9. Una de les notícies que probablement serà notícia de la setmana. El rei Joan Carles I, el rei emèrit, ha tornat a Mallorca, però ho ha fet per un dia.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar.
El rei emèrit Joan Carles I ha tornat a Mallorca 8 anys després de la seva darrera visita a l'illa i ho ha fet en un viatge de caràcter privat que ha coincidit amb la presència de bona part de la família reial al Palau de Mar i Vent.
L'emèrit Xisco va arribar diumenge en un vol privat procedent de Ginebra per assistir a la celebració de la del vuitena aniversari del seu amic Miguel Arias, propietari del restaurant Flanguing de Portals. Després de la trobada es va desplaçar fins a Mar i Vent, on es va retrobar amb la reina Sofia, les infantes Elena i Cristina i diversos nets. En canvi, no van coincidir amb el rei Felip VI, la reina Letícia ni les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia. El monarca havia abonat Mallorca per seguir de prop la situació dels greus incendis forestals que afecten aquests diferents punts de l'estat i visitar les zones més castigades.
La visita de Joan Carles I és la primera a Mallorca d'ençà de la Setmana Santa de 2018. Ara compartíem les imatges i suposa el seu retorn a un dels escenaris més emblemàtics dels estius de la família reial. Tot i això, fonts properes insisteixen que es tracta d'un desplaçament estrictament personal, sense agenda institucional, i que l'emèrit ja ha abandonat l'illa després d'una estada de poques hores. Segons aquestes mateixes fonts, Joan Carles I no s'hauria allotjat al Palau de Mar i Vent, però sí s'hauria desplaçat per fer una visita a la reina emèrita Sofia i a les seves filles. L'exmonarca va partir de l'illa en un vol cap a Itàlia ahir de matí. Ho dèiem a primera hora, com valorau aquesta visita? Teòricament tothom destaca que és que la normalitat torna a casa reial. Jo, que facis una visita de metge a lo que havia estat a teva durant tant d'anys, no crec que sigui molta normalitat. Normalitat que hagués estat que hagués quedat a dormir, que haguessin passat una setmaneta plegats, que es fi gran rei actual també hagués estat en aquella casa. És a dir, això sí que hagués donat una aparença de més normalitat, però això crec que ha estat un viatge exprés que de normal, no ho sé, tenia poc. No sé com ho valorau, les noves generacions, Maria Antònia.
Sorprèn per aventura perquè no ho havia fet cap pic i a per aventura sí i no ho sabíem. O sigui, aquesta situació pot haver passat i no ho sabem. Ja, jo sempre, des de matí ho he dit, valorava el fet de que mantenguin una relació a distància, d'una amistat, perquè això a pits costa. Ara bé, que no hagi anat a jeure allà, que hagi quedat amb ell, això sí que és un poc estrany, però és que la veritat de perquè aquest comportament només la sabrà ell i la família, que no sé si s'haurà molestat o no davant d'aquesta situació.
Un comportament que, si sabem que el rei emèrit ha tornat a Mallorca, ha estat per voluntat pròpia de l'entorn del rei emèrit, perquè se podia fer una mica més dissimulat, tot plegat. I hi havia intenció per part del cercle proper del rei emèrit que se sabés que havia passat per Mallorca. Tu com ho valores, Grau?
Una visita estranya. Sí. Una visita express, una visita rara. Ha estat un dels temes que hem abordat a la tertúlia d'actualitat i fixa't que alguns dels tertulians deien que aquesta visita express podria ser com un avançament d'una possible tornada a Espanya, no? Començar a fer visites, començar a fer viatges express, que qui sap si això podria suposar en un futur, més pres que tard, una possible tornada del rei emèrit, no?
El rei emèrit crec que pot tornar a l'estat espanyol en vola, perquè no té gaules pendents.
Una cosa és la polèmica que podria tenir aquesta tornada.
Ara sí, casa reial, concretament el seu fill, et sabut per tothom, només li ha posat una condició, que és que regularitzi la seva situació fiscal i que comenci a tributar a Espanya, perquè no s'entendria que un rei espanyol vengués a viure a l'estat espanyol i tributàs a una monarquia saudita, per exemple. I crec que per ara no interessa tant. És a dir, m'imagino, l'amor a Espanya no és tan fort com l'amor per la tributació. És a dir, es dia que aquests dos amors s'equiparin,
tal vegada sigui el dia que torni a Espanya. Saps qui ha estat ben a prop d'aquesta visita express? Qui ha estat o ha format part d'aquesta exclusiva de la visita del rei emèrit a Mallorca en concret? I del periodista Julián Aguirre, qui podem ja saludar. Julián, bon dia.
Hola, què tal? Muy buenos días a todos. Menuda la que se ha liado, ¿no?
I madre ja ho pots ben dir, ja
Marta,
ho pots ben dir.
Si me permet, jo demano un aplaudiment per un Julián Aguirre, perquè ha estat dels primers en dir i en comunicar que el rei emèrit era que nostre.
Una gran exclusiva.
El César, allò que és del César. Si tu vols saber el dimoni on s'acolga, i per dimoni no deia el rei, pegui-li un truc a en Julián Aguirre, que ell t'ho contarà.
Bueno,
Julián, ho volen saber tot, endavant.
Sí, os voy a decir, estoy alucinando. Alucinando no por lo, digamos, la grandeza de lo que es la noticia, que significa mucho, sino por la lectura que se hace de ella. Ha sido una simple visita, ha sido la celebración de un amigo al que ha acudido, el rey emérito, y todo lo que se está diciendo, todo lo que podemos opinar, os puedo asegurar que no está ni previsto, ni está dentro de la agenda, ni nada de nada. O sea, el rey ha venido al cumpleaños de un amigo, el cual ha sido muy amigo durante muchos años, porque recordemos la cantidad de veces que el rey iba a comer y a cenar al Flanagan, restaurante, propiedad de Miguel Arias, el amigo en cuestión, y que para este 80 cumpleaños, pues quiso Miguel Arias reunir a un grupito muy pequeño de amigos, que por cierto, entre ellos se encontraba Rafa Nadal, el tenista, que no se ha dicho y aquí lo contamos, y además se encontraba el príncipe de Preslav, que es Kirill de Bulgaria, asiduo, casi mallorquín de verano y ex marido de Rosario Nadal, la mallorquina, ¿no? Entonces, vino, lo celebró y evidentemente Marivén, Puerto Portals, Flanagan, el palacio, está a 6 kilómetros, es que tenía que pasar por ahí. Eso sí, fue una comida que empezó sobre la 1:30, que es cuando llegó el rey emérito. Un poco antes llegó al aeropuerto de San Juan, en vuelo privado, efectivamente. Se dirigió con todo el equipaje, los coches y tal. Por cierto, eran escoltas de Casa Real. Se dirigió a Puerto Portals y allí estaba este grupo de amigos. Y lo que yo digo, que hicieron una comida tardeo. Comida tardeo porque duró hasta pasada las 8:30 de la tarde, o de la noche, como queráis, y luego se dirigió al Palacio Marivén. Casa Real, fíjate que nunca entra al trapo sobre estos temas, en esta ocasión ha querido dejar muy claro que no durmió en Marivén. Yo estoy alucinado con esto. El hecho de dormir con... porque doña Sofía es todavía su mujer, no se ha dicho lo contrario, ¿no? O sea, que tenga que dormir fuera de palacio cuando doña Sofía, sus hijas y sus nietos estaban en el palacio, pues a mí me extraña todas esas lecturas que hace la gente, ¿no? Pero es cierto, don Juan Carlos no durmió en Marivén, por lo cual todo el mundo está tranquilo. No sé qué peligro hay de que tantos
Home,
años durmiendo
un
en
tema,
el palacio de Marivén
un
y ahora
polèmic,
que no
duerma. Si de sobte dorm a Marivén, en totes les notícies, no?, que han envoltat el rei emèrit els darrers anys, hagués estat un altre debat, que no el tenim avui, perquè no ha dormit a Marivén, com tu bé expliques.
Se ha liado. Es verdad que se desplazó a altas horas de la noche hasta Calador, a la casa donde pernotó, de Exacte. Otro buen amigo que también se encontraba en esa fiesta de cumpleaños.
Julián, demà surten les revistes del CO, hi haurà imatges d'aquesta visita.
Sí.
Què ens mostren aquestes imatges? Què sabem d'aquestes imatges?
Pues vemos al rey descendiendo del avión, o sea, desde que pisa tierra en Mallorca hasta que sale del cumpleaños con algunos de los invitados, como ya he adelantado, Rafa Nadal, Kirill de Bulgaria. Los otros son empresarios, amigos de aquí de Mallorca, con los que mantiene relación durante toda la vida, ¿no? Desde que llegaron como príncipes Juan Carlos y Sofía a la isla. Y luego, os voy a adelantar algo que también las revistas van a sacar mañana. La reina Sofía, sus nietos, sus hijas, la infanta Cristina y Elena, Han salido a navegar en un yate privado, fondeado en el paseo marítimo, en el nuevo paseo marítimo, y han pasado 2 días, bueno, en 2 jornadas distintas, en aguas de Cabrera, ¿vale? Desde hace 2 veranos, los 4 paparazzis que hacemos ya el seguimiento de Casa Real, notamos como que la familia real desaparecía durante el día y que cuando lo veíamos al día siguiente tenían un tono, porque es verdad, cuando pasas el día en un barco, el bronceado es especial, ¿no? Incluso la reina Leticia la hemos notado, ¿no? Que ese bronceado no es de la piscina de Maribén, sino que es un poco el aire, la brisa, ¿no? Cuando te quema la piel. Fíjate hasta lo que estudiamos, los detalles que estudiamos para llegar a conseguir fotografías que no son nada fáciles, porque ellos juegan, digamos, con todas las de la ley. Y me refiero al gran despliegue de escoltas que llevan y que por seguridad no nos dejan acercarnos cuando tienen fichado hasta nuestro número de zapato. Saben el pie que calzamos.
Ho has dit, té molt de mèrit, i per això en Xisco començava donant-te l'enhorabona. Per cert, Xisco, demà ho repassarem a les revistes del COC. Dimecres sempre fem el repàs. Serà una de les notícies.
No, i que, Julián, tothom diu que aquest serà un estiu especial perquè els reis regents passaran més temps a Mallorca, diuen que potser fins i tot visitaran altres illes, i que també serà un estiu especial perquè les germanes, les infantes Elena i Cristina, serien per Marivent. Allò que ningú s'esperava és que fins i tot el rei emèrit fes aparició, com en aquell capítol especial de Vacaciones en el Mar, que en el final sortia un guest star. Doncs el rei
un cameo.
Ha tingut una aparició a 2 escenes en aquest estiu
illenc. Però fíjate que todas previsiones no podemos asegurarlas, porque es verdad que son el rey, ¿entiendes? Pueden hacer lo que quieran en cualquier momento, porque el rey tenía que estar, me refiero al Felipe VI, tenía que estar este fin de semana en Mallorca y, sin embargo, encontró lamentable motivo el hecho de ir a los incendios que azotan toda España, ¿no? Con la reina Leticia. Es verdad que Casa del Rey es Felipe, Leticia y sus 2 hijas, ¿no? Están haciendo las cosas muy bien, intentan desvincularse de la familia real. La familia real es los reyes eméritos y las infantas Cristina, Elena y todos los hijos de estas, ¿no? Entonces, poco a poco es verdad que hay un acercamiento, pero manteniendo esas distancias. Yo creo que a partir del jueves desaparecen todos menos la reina Sofía.
Mira. Idò, veurem...
Eso es lo que yo creo, Marta.
Idò, veurem a partir de dijous què és el que passa. De moment tu ets fora, però aquesta setmana també te tindrem aquí als nostres estudis, perquè si una cosa has tingut, aquest estiu és feina. Així que veurem com és la feina d'un fotoperiodista com Julián Aguirre en un estiu molt calent, referent a visites de diferents celebrities i família reial. Moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Un abrazo a todos.
Igualment per tu. Són les 11:17, deixant de banda l'actualitat ara mateix per parlar d'un creador de contingut que ha convertit les petites tragèdies o situacions del dia a dia en el seu millor material.
Aquelles situacions que tots han viscut, que ens fan perdre la paciència, però que després acaben fent gràcia. Ell les explica sense embuts, amb molt d'humor i una bona dosi de sarcasme. Voleu saber de què vos parlam? Idò, mirau i escoltau.
Els genis que no respecten la direcció de les fletxes del pàrquing. Aquella èlit intel·lectual que quan veu una fletxa pintada en terra interpreta que només és una suggerència artística. Les normes de circulació dins un aparcament són per la resta...
Parlam d'en Tià Mestre, un creador de contingut que grava des de casa seva i que s'ha fet un nom a les xarxes parlant de qualsevol tema, sense pèls a la llengua, sense filtres i amb un estil molt directe que connecta amb milers de persones. Però la seva feina va molt més enllà dels seus propis vídeos a casa, perquè també es dedica a la gestió de xarxes socials per a empreses, ajudant-les a potenciar la seva presència digital i a crear continguts adaptats a cada marca. Ara sí, el poden saludar. Molt bon dia, Tià.
Hola, com esteu?
Un plaer tenir-te a nosaltres.
És plaer meu.
A veure, Tià, conta'ns, com neix aquesta manera tan particular d'explicar les coses, de voler donar-li es veu mitjançant les xarxes socials?
Neix de... un repte personal de superació, realment. Darrere una persona que és bastant extrovertida per ell i bastant barruda, mallorquinament xerrant, una persona molt tancada, molt pacífica, molt tot. Tot va començar, realment, amb un vídeo, una entrevista que vaig veure de Miquel Montoro. vaig veure que aquesta lota havia tingut una infància un poquet moguda. Sí. I vaig trobar que això era un netze molt gros. I vaig veure que com una teràpia seva va ser es començar a explicar, a xerrar, a tal. I vaig dir, hòstia, si aquesta lota t'ha pogut, perquè jo no. Tenia pànic totalment a les càmeres, mai havia xerrat davant un micro, mai havia xerrat davant una càmera, i vaig dir, no m'aprovaró. I poquet a poquet, poquet a poquet, poquet a... I se xerrava de temes que me'n donava compte que eren petites tonteries que pintura només era jo, i vaig dir, són temes que no faig mal a ningú, que passen un poquet desapercebuts, però que al cap i a la fi en els comentaris me'n dono compte que molta gent s'hi veu reflexada.
I en Tià, mestre, dins que seva, sí, fora les càmeres, té quin punt de sarcasme? Ho ha estat sempre, sí, de petit o ha anat sorgint?
Ha estat un pot sempre, sí. Sí, sí,
no,
sí,
has,
sí,
no l'has hagut de practicar?
No, gens. No, de fet, els vídeos que faig són totalment naturals, poc editats, una cuina desfeta, la tauleta de la meva filla ha fet un nyarro, no m'he mat massa. Intento mostrar-me tal com som, sense massa històries.
Perquè Tià reflecteix qüestions que li passen a tothom. Quan he vist el primer vídeo, el que parlava d'aquestes persones que se pensen que al volant se troben fora de la llei, tothom coneixem.
Tothom. Perquè tothom ha passat per aquest, que... tothom ha passat per aquest traumes.
Tu ho has fet, tu. Qui t'havia fet la pirula aquest dia?
Tots ho han pogut ser. És a dir, han patit gent i tots ho han pogut ser.
Tothom ha anat en el replà d'una finca i no sap quin és el botó del llum o del timbre, que no, estan un de vora l'altre.
Sí, a mi me passa molt en les màquines de pàrquing. Tots els botons del tíquet, no? També és una qüestió de... O sigui, que t'inspires en el dia a dia.
Bàsicament, sí. Sí, me van venguent idees en el cap i sempre se guionitzo un poquet perquè tot tingui un poquet de sentit. Però tampoc em vaig ser, no massa.
De fet, ara aquest vídeo que estem veient en pantalla és d'en Tià explicant l'incòmoda situació en el moment en què han de saludar algú. Hi ha molta confiança, li dono una abraçada, dic adéu o bon dia, perquè m'estic creuant amb ell, i són situacions quotidianes.
No hi ha protocol.
El podem escoltar?
Els campions descanvien el darrer segon. Quan els hi vas a donar dos besos, te planten la mà. Quan els hi dones la mà, canvien a abraçada. Quan els abraces, te donen dos besos. Decidiu vos que això no és un concurs de reflexos. En el final, la solució és, a partir dels 3 metres, aixecar la mà i dir, ei, és fred? Sí. És distant? També. Però al final, almenys, no acabes fent una coreografia absurda digna d'un ball contemporani patrocinat per la vergonya aliena.
Clar, tu has aconseguit, Tià, aquesta cosa que cerca tothom, que és fer de la localitat el teu art, perquè d'allò més local has passat a entusiasmar a un munt de gent que se sent reflectida en les teves històries. Tu t'imaginaves quan vas començar a publicar les primeres que tanta de gent seguiria aquesta filosofia tianera?
Que va. Jo veig que molt de creadors, trafones i neurones, Nervo Loco, parlant mallorquins, un vídeo ho xer. Pens que l'autenticitat és una arma de destrucció massiva. A veure, que digues el que ven. Fins ara les xarxes havien estat com un món molt estereotipitzat, tothom molt guapo, un xerrar molt correcte, uns escenaris idíl·lics, i l'autenticitat crec que és el que ven. És també el que intent vendre un poc a les empreses. Instagram és una plataforma d'entreteniment i és el que intent fer, humanitzar un poquet, però de manera molt natural. Molt mallorquina, molt d'aquí.
Tu ara deies que eres un tio tímid, que has creat aquest alter ego per xarxes.
Sí.
Clar, com gestiona't la crítica? Perquè una cosa és que critiquin en entià de xarxes, però sí, en entià real, com ho du?
Molt bé. Som el mateix. No m'ha variat el meu dia a dia. No m'ha influït absolutament en res. La meva pare era coneguda per feines i per família dins Felanits, i sempre de, ostres, és que fins ara jo havia estat separada d'anar a Cati Blanco. I ara diuen, és la dona dels influencers. I jo dic...
Han canviat estrons.
Han canviat estrons.
M'encanta.
I quanta dona dones que això se te'n va de les mans i que tens tants de seguidors. Exactament. No sé si recordes el moment en què tu te veus, fas el repàs de les publicacions i dius, això se m'ha anat
de les mans. No sé què ha passat. No ho sé. No ha hagut un net, o sigui, ha estat com ha hagut una rebuda molt simpàtica, de fet. I no simpàtica, aquesta és una altra, perquè també reps estopa, haig de saber un poquet gestionar lo guapo, és molt fàcil, però gestionar segons quin comentari és de trobar la ment.
Però què te refereixes? Que hi ha molt de haters, hi ha molta gent que...
Sí, sí, eh? Sí, hi són. I han de ser. I han de ser perquè és que jo, de fet, en un altre dia que xerrava d'això, un hater, al cap i la fi, és com un lladre que t'entra a robar que teva i te deixa 70 euros damunt la taula. Vinc a dir, te genera interacció, si els saps, si els haters els saps dur bé, són una bona eina. És així.
Aquest és un dels consells que els hi dones a les empreses, perquè, clar, recordem que, a més de crear els teus propis vídeos, també ajudes a segons quines empreses a crear contingut, a gestionar les xarxes. Sí. És un dels consells, i també si em pots explicar algun més.
És el que fem, bàsicament, a la nostra empresa de màrqueting, que és un poquet prova-error, el que provam, o, per exemple, el que prov jo també intent duró cap en el client. Vinc a dir, sempre... És bàsic per una empresa... es rompa't la cara i la vergonya per donar cara, veu i imatge a la teva empresa, si no ho fas per la teva empresa. Quan la gent passa aquesta barrera d'aquest primer vídeo, tot canvia. Perquè la gent s'entretén, li agrada llegir, li agrada veure, li agrada... Sí.
I quan no hi ha inspiració, què fan, tia? Ho dic perquè dius, la vida quotidiana...
No s'acaba.
Surten al carrer.
No s'acaba mai.
No s'acaba, és impossible. Hi ha tantes tonteries que no, és impossible.
Tot és qüestió de saber Vore-les. Trobar aquestes tonteries, sí. de tenir la pipella per veure que el que pel món seria un doi,
correcte.
Per tu ja s'espurna per
crear un vídeo. Per molta gent de muntes comentaris és important. Dius sí.
On ha estat el lloc més estrany on has trobat la inspiració? A la cua del mercat, un dia un embòs, que per cert parles també d'embossos, que dius, saps, mai hagués pensat que aquí hagués trobat aquesta inspiració.
En el pàrquing del Lidl de Felanitx. T'ho podria dir Sora. O sigui, sí, va ser tu aquí. Sí, va ser...
I vas anar corrent a teva a gravar el contingut.
Va caure,
què va passar? Ja mos deixes intrigats.
No, va caure. Anem, hi havia una cosa que sempre m'emprenyava molt, que eren... la gent que era incapaç de dur els carritos de compra en el seu puesto. Dic, ets capaç de comprar 200 euros de compra, col·loca-la, lo fred, lo que no pesa, lo que pesa tot això, però darrere de 10 metres ets incapaç de... I aquí vaig dir, aquí hi ha tema.
És que hi ha una teoria que diu que el món se divideix entre la gent que torna el carrito i la gent que no, que per això varen posar monedes.
Però això directe.
Que la gent necessita com una recompensa per fer una bona acció i que és que tornar amb el carretó sense demanar res a canvi, són bones persones.
I fixa't que això té una doble lectura.
Atenció, surts de la primera persona. No. Què he fet ara?
Sí, Xisco Nadal, tornes, carrito. Això mos ha quedat clar.
Sí,
no, i la resta
no,
també.
No és que torni, en Xisco Nadal no és que tornis carretó, sinó que com que té una mica de toc amb aquest tema, en Xisco Nadal de vegades ha col·locat ses fileres de carretons de segon quin súper. Ja no ho faig, perquè la gent se pensa que faig feina allà i m'arribaven més carretons.
Però has arribat a col·locar carretons abandonats.
Jo, si de camí en el meu cotxe on hi ha el carretó,
en
trob dos d'abandonats, faig allò de clas, et vaig encaixant i llavant tontres.
Per favor, quina forma d'inspiració.
No, qual cuito d'un euro.
No, me va passar que un dia fent aquest trull, me diu, ja, ai, lo puedes devolver. I dic, però anem a tranquil·litzar-nos tot una micona, que és que una cosa et sap bon samarità. I s'altre d'acabar.
Jo m'enfadava.
Fent feina de franc per un súper.
Jo m'enfadava veure aquest... Això m'enfada.
Sobretot quan has de sortir en el cotxe, que a mi això és el que m'empipa. Que te'l deixen allà on sigui, i tu has de davallar del teu cotxe, has d'anar a col·locar el carretó per no quedar ratxant el teu vehicle.
Ostres, però fixeu-vos que això dona per l'anàlisi total, perquè estic pensant també que sempre hi ha com l'incivisme crida l'incivisme, perquè quan hi ha uns carretons abandonats, tot d'una la gent va deixant el seu carretó en el lloc on no se poden deixar, però ja ha trobat un carretó mull, no?, de carretons abandonats.
Són els mateixos que te deixen una entrada de merluça congelada damunt de cereals.
Ah, sí, que s'han oblidat de qualque cosa i ho apoyen allà.
Ha tingut una crisi existencial, s'han rendit en directe i han dit, no, merluça no, pum.
Ostres, tia, mai havia pensat que aquest conegut supermercat alemany tenia tanta inspiració darrere.
Jo congelar no ho he fet mai, però penediment de darrere d'haver comprat unes galletes de xocolata que estàs...
O perquè ja estàs a la cua i les has de deixar a la caixa.
O haver-te comprat un dolç, que estàs allà lluitant contra tu mateix.
Si no...
Antigament hi havia com uns calaixets allà de vora per deixar les compres, els penediments de darrera hora. Però és cert que és congelat, jo procuro tornar-lo. És que és congelat, no s'ha de perdre la cadena del fred.
Són els mateixos.
És que això l'Alla hauria d'intervenir.
Són els mateixos que els carretons. Són els mateixos.
Ja, dèiem
tipus
que
de
tu
persones.
De sobte te dones compte que això se te'n va de les mans. Mm. No seria també... no és que està passant, o tal vegada tinc jo la sensació que hi ha com un canvi de tendència, que la gent necessita. Gent natural a les xarxes socials, que abans en parlaven, que la gent està cansada de... Ja no me'n recordo el seu nom. Quan tu, segur que no ni se'n recorda, fas fotografia de tot allò que és guapo. Un moviment que és tot l'estètic.
Postura.
Estètic, exactament.
Estètic.
Postura, exacte. No seria que la gent s'està cansant ja d'això i està més punky i necessita...
La vida és una altra. Sí. El dia a dia és una altra, realment. A peu de carrer tot canvia, no? Tots són brans i tot no... Hi ha berenars amb poques olives i hi ha... Sí, la gent, per sort, és veritat que tira cap a lo més d'aquí.
I si ara mirem un poc cap al futur, on està? On t'agradaria que en Tià Mestre estàs d'aquí 5 anys, per exemple?
Ho tinc claríssim.
Claríssim?
Sí. La meva meta és arribar a poder donar la mà a Àngel Aguiló.
Però això és bo de fer.
Això ho poden fer una crida.
La meva... Àngel, ja si me sents, per favor.
Ho manifestam.
Te faig molt de cas, tio. Sí.
És que ara mateix, nosaltres, que sempre hem volgut ser sorpresa...
És que realment, és el nostre moment.
Estan Puente, per...
Exactament. Sí, sí.
Jesús Puente, en Isabel Gemio, farem un...
Acompanya-me una noche más.
Farem un masclum de dues
total,
èpoques.
Total. Ho aconseguiré. Sí.
I doncs, si ara sí, tornes... Si feim aquesta trobada, la podem gravar en directe?
He de venir a fer un llonguet amb Àngel Aguiló, per
favor. Un llonguet?
Sí.
No sé si el llonguet el podem proporcionar aquí. El que feim és la trobada a l'estudi d'Ivers Ràdio i després ja bueno, anau a berenar.
L'intentem sí, cridar.
Si vols que caigut bé.
Me comuniquen, sí. L'estem intentant cridar. Sí, comunica. Evidentment comunica. Si no el trobam, paciència. Una altra vegada necessitaràs els auriculars, tia. Però intentem cridar-lo en directe. A més, si se pot produir. El que passa que no mos ha donat temps de triar i jo crec que no estàs de sintonia d'aquest famós programa.
Ah, és per sorpresa.
La cercàvem.
Sí, jo estic convençut que aniran, que sí. La trobarà.
Tu havies pensat avui, quan t'aixecaves pel matí, que podies donar una sorpresa en directe?
No, les coses com són. Avui de matí m'he aixecat just perquè vaig tenir un soparillo i vaig fer tard, i jo de matins a primera hora...
Ara la Maria Antònia se deu estar plantejant què és això de sorpresa a sorpresa.
Sí, vos he dit que no ho estic
entenent. No, perquè no havies nascut.
Jesús Puente tampoc deu saber qui és, no?
Me quedo un poc en fora.
També.
Però jo, això de sorpresa a sorpresa, sona bé. Jo quan estic escrivint el guió, tia, he dit la cançó que
m'hi
feia a l'antia és Living la vida loca.
No mos agafa, sí que podem felicitar, perquè soni Living la vida loca. No tenim en Àngel Aguiló, però tenim en Enric i Martí.
Hem intentat el directe, de vegades, d'aquestes coses. Les sorpreses, de vegades surten bé i de vegades surten malament.
Que no sigui per intentar-ho.
Li deixarem un missatge a xarxes.
Exactament.
Amb una invitació.
Bona idea.
I així fem un contingut que no hi ha cosa que m'agradi més. Tia... versus Àngel Aguiló.
Ja que ens ha donat plàncton, no?
Tia Mits, Àngel.
Exacte. Tia, ha estat un gust conversar amb tu.
El gust està meu.
Te seguim per xarxes socials.
Moltes gràcies.
Producte local en estat pur, per favor, que fa falta. I sobretot ara, quan vagi en aquest conegut supermercat alemany, que per cert vaig sovint, mare meva, quina publicitat que estem fent encoberta, que això no està gens bé. Ho ha dit ella, la marca, no jo.
M'agrada
aquest joi, ves? M'agrada
molt aquest plural majestàtic. Quina publicitat que estem fent, així en general tots.
Bé, però quan anem en aquest supermercat, segur que mos demanarem, mem, què està passant. I que segur que pot ser fons d'inspiració per en Tià. Moltíssimes gràcies per la visita.
A vosaltres, molt agraït.
11:32, uns consells, tornem amb més propostes.
club in New York City. In a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Si vos agrada la geografia i viatjar per llocs insòlids, i do parau ara, moltíssima atenció. Voyage, voyage.
Diego González acaba de publicar Historiones de la Geografía, un llibre publicat per Geoplaneta que demostra que la geografia no és només aprendre capitals o rius, sinó descobrir fronteres impossibles pobles dividits entre diversos països, illes que canvien de propietari o llocs que desafien tota lògica.
González és historiador i divulgador, creador del blog Fronteres, i fa gairebé 20 anys que recopila històries curioses sobre els límits, els mapes i les extravagàncies del nostre planeta, que ara ha reunit en aquest Historiones de la Geografia que volem comentar amb ell. Diego González, molt bon dia, com estàs?
Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, encantat de saludar-te i sobretot de llegir-te, perquè clar, quan deim geografia, molta de gent pensa en mapes i capitals. Tu, en canvi, ho has convertit en una col·lecció d'històries. Quan vares comprovar que darrere d'un mapa hi havia molta història?
No, perdoneu, no ho sento bé, estic, us sento molt... molt regularment i no he entès la pregunta.
Què vos sembla si canviem la connexió amb en Diego a cridada telefònica, si vos sembla, perquè serà molt més fàcil tal vegada. Recordes que no fa molt van parlar d'Historiones de l'Arte, Historiones de la Geografia, no? Tota aquesta sèrie d'excuses que fa que mos agradi molt més la història, la geografia, l'art. Jo crec que aquí el que podem aprofitar és precisament per el mateix, i l'estiu és l'etapa perfecta per redescobrir aquests llibres, no?, que mos conviden a viatjar. Tens algun lloc preferit, Sisko Nadal, Maria Antònia Esquines, que diguéssiu, mira, un lloc estrany on m'agradaria viatjar i on tal vegada hi ha una història al darrere?
Jo sempre he volgut anar a Nova Zelanda, però clar, m'agafen fora i es deixa que has de tenir com a mínim 3-4 setmanes.
Home, un mes,
clar, perquè perds
mínim.
Gairebé 2 dies per anar, 2 dies per tornar, seria un viatge llarg. T'animaries a que fessin Nova Zelanda i Austràlia?
Per què no? Però necessitaria un mes de vacances i reorganització.
I com ho feim?
No, aquí, impossible.
Però aquí ha viatjat molt, crec que ja mos escolta, precisament en Diego González. Aquí ja poden saludar. Diego, com estàs?
Hola, què tal? Molt bon dia. Sí, ara perfectament.
Molt bé. Deien que de petits mos pensaven que la geografia eren mapes, capitals, rius i muntanyes. Però clar, tu, en canvi, vares descobrir ja fa molt de temps que darrere cada mapa hi podia haver molta història i molt de relat.
I tant, realment, sí. La geografia és molt més àmplia del que els van ensenyar, sobretot perquè no es limita només, no, a les limitacions físiques del territori, sinó sobretot també al condicionament que això estableix a les relacions humanes. Realment va molt més enllà.
Clar, jo gràcies al teu llibre, no ho sabia, he descobert que existeix una associació de pueblos con nombres feos, raros i peculiares que té seu a Guarromán, a Jaén, i pertanyen en aquesta confederació pobres com Peligros, que és a Granada, Buenas Noches, que és a Màlaga, o Malcocinado, que és a Badajoz. Per què tot això a mi a l'escola no m'ho havien explicat?
Però realment sí, és una anècdota curiosa i clar, no només hi ha noms que són malsonants en castellà o en espanyol, sinó realment hi ha noms que són molt malsonants a qualsevol altre idioma. Hi ha un poble a Àustria que ara l'han canviat el nom, però originalment es deia Fucking, i clar, tothom anava allà per bàsicament robar el cartell d'entrada al poble.
Home, és que amb aquest nom, ostres...
I han canviat el nom perquè estaven farts de que els robessin el cartell. I sí, és una curiositat, perquè al final els camins de la toponímia al llarg de la història també són curiosos, són estranys.
Sí, perquè ara que dius això de la toponímia, hi ha de vora Berlín un poble que se diu Cagar i que té un riu que se diu Cagar-s'hi. Llavors hi ha Pajotenland a Bèlgica.
No, és vera.
Hi ha Guarra a Queensland. Puta, a les afores de Bakú. A veure,
pots repetir el de Bèlgica?
El de Bèlgica se diu Pajotenland.
És que no. Però és un par
no
de traccions.
Sí, exactament.
No, ja ho sé. Ho hem estirat una mica per fer sa gràcia. Però m'ha sorprès que també hi ha un poble que se diu Dildo, a una illa canadenca, a Terranova, que ha fet 3 referèndums, a Diego, perquè enviar nom, i no hi ha hagut manera, perquè sa gent ha mantingut aquest nom de poble, aquest topònim.
El de Dildo no és segur, perquè realment no, diguéssim que el nom del poble és molt anterior a l'aparició de la paraula Dildo, però se sembla que és de la illa de l'aigua, Dildo, que seria en francès seria l'origen, sembla que és l'origen del nom. Però clar, realment ells estan molt contents amb el seu nom i diuen, mira, si després, centenars d'anys després de la fundació del poble, ha aparegut un aparell que sigui interessant, doncs a nosaltres no ens dona igual. I van deixar el nom i no han volgut. Estan molt orgullosos. A part que això, imagino que porta turisme, també.
Deixant de banda la toponímia, en el teu llibre deixes clar que les fronteres són fruit de decisions polítiques, però també, de vegades, de casualitats. I parles d'un exemple com és la frontera del Peñón de Vélez, a la Gomera, Canaris, que tu descrius com la frontera més curta del món, que, de fet, està enganxada a una barca. És una corda enganxada a una barca, que a mi la història m'ha semblat fascinant.
Sí, és, realment és una frontera que no existia, perquè el Peñón era una illa, fins als anys 30 del segle XX, i va haver una tormenta especialment forta que va fer créixer una mica el fons marí, i el que va passar al final és que efectivament es va connectar el Peñón amb terra, que està a 50 metres, realment. És com la famosa illa de Perejil, doncs el mateix, però finalment es va connectar a terra. Què va passar? Que, clar, la frontera, Marroc no reconeix el Peñón com a part d'Espanya i lo reclama com a part del seu territori, i la frontera, per tant, no està reconeguda per les dues parts. De manera, com no es pot marcar perquè una de les parts no la reconeix, bàsicament es va fer de manera més o menys informal. Espanya va dir l'exèrcit espanyol, que les úniques persones que viuen allà són soldats, l'exèrcit espanyol, doncs va posar una corda des d'una punta de la llengua de terra, per dir-ho així, a l'altra, i aquesta és la frontera extraoficial, per dir-ho així. Però és una frontera que no existia fins fa un segle, físicament.
Clar, i en aquest llibre també descobrim curiositats com expliquet sa vida a l'estació de McMurdo, a l'Antàrtida, que és com una mena de miniciutat al vell mig del no-res, on tot arriba en avió, una mica com el Berlín federal de l'època de la Guerra Freda, que en el Berlín, diguéssim, no soviètic, tot havia d'arribar amb avió en el començament, com aquí a McMurdo, que fins i tot tenen dos caixers automàtics, que això m'ha encantat, aquest tema.
Sí, sí, són els caixers automàtics més al sud del món, amb diferència, de fet. I sí, bàsicament és una estació, clar, una estació polar a l'Antàrtica, i realment no només és que tot ha d'arribar per avió, sinó que sis mesos a l'any no arriba res, perquè les condicions de vol són massa difícils i és massa complicat. Llavors, tot està ahí, han de fer aprovisionament durant els 6 mesos, que sí que poden arribar provisions, i una de les coses que arriba són calers, perquè allí, clar, evidentment, la moneda és el dòlar, i realment tot es paga amb dòlars, i es pot pagar amb tarja, però com a vegades els datàfons no funcionen perquè també la connexió a internet és complicada, doncs s'han de tenir accés a diners. Però el que hi ha, els bitllets que n'hi ha al principi de l'any, són exactament els mateixos que n'hi ha al final de l'any. O sigui que si es trenca, hi ha 20 dòlars menys, per dir-ho així, si es trenca un bitllet, hi ha 20 dòlars menys a l'economia de l'estació.
No, i que parlant d'estacions i de ciutats curioses creades pel fred, tu parles que aquesta, de tot el teu llibre, he descobert un munt de coses. L'únic que me sonava era que és de Whittier, a Alaska, on tots els veïnats viuen a un mateix edifici, que clar, vaig veure les fotos a un llibre d'en Torrijos, que va parlar precisament d'aquesta ciutat, i clar, és que és una passada, perquè és un edifici gegant que té de tot, però que és una ciutat-edifici, que jo, fins que ho vaig llegir, no sabia ni que existia.
Com per tenir un problema a la comunitat de veïnats.
Clar.
Exacte, imagina't les reunions de comunitat de veïns quan hagis de fer una derrama. Com ha de ser això? Doncs sí, és un edifici que és bàsicament tot el poble, sobretot a l'hivern. A l'estiu sí que tenen cases fora, perquè hi ha turisme, hi ha creuers que arriben allà, hi ha més vida, però a l'hivern realment això és una comunitat molt tancada, que té doncs, 200-300 habitants, depenent de l'any. Hi ha nens, hi ha una escola, però tot això està sota terra o sota millor dit. I bàsicament això, tothom viu a l'edifici, no han de sortir ni per anar al supermercat, ni per anar a l'escola, ni per anar al banc, ni per anar a veure l'alcalde, que també està al mateix edifici, i a l'església, que també està tot a dins. Llavors, clar, al final, clar, tens temperatures de 25, 30, 40 graus sota zero, doncs és molt més senzill tenir tot dins d'un mateix edifici o sota un mateix sostre, que ha de sortir per fer qualsevol tarea.
Som en conversa amb Diego González, divulgador, i acaba de publicar un llibre que vos recomanam a les totes, si vos agrada riure, i vos agrada investigar, i vos agrada el coneixement, Historiones de Geografia pot ser la vostra lectura d'estiu, perquè si una cosa hi poses tu a tot, Diego, és també aquest punt d'humor. També, ho deia abans en el començament, m'hagués agradat que quan jo feia classes de geografia
m'ho haguessin
explicat
així.
amb aquest puntet González.
Sí, m'ho han dit més vegades també, que realment dius, mira, sí, és més, no és tan, per dir-ho així, informatiu, però sí que ajuda que la informació més rellevant entri millor, per dir-ho d'alguna manera, que estigui més fàcil de recordar més tard.
Ja te dic jo que aquests pobles que hem anomenat abans no els oblidarem mai. O sigui, que tant de bo haguessin explicat així les històries amb aquesta dosi d'humor. Diego, ha estat un gust parlar amb tu, enhorabona per aquest projecte.
Igualment, moltíssimes gràcies, un plaer.
Uns consells, tornem amb més propostes.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Josep, com estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí,
psicològic. Quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Onze i 50 minuts en un dia, o en uns dies, millor dit, en què Espanya està pendent del foc. Avui tenim el plaer de conversar amb el president de l'Associació d'Empresaris Forestals de Menorca. Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia, i d'ací Espanya, com sabeu, es troba en aquests moments en situació crítica per tots els incendis a diferents punts del país que continuen cremant a aquesta hora del dia. Una situació greu que empitjora per mort de les altes temperatures, la sequera, el vent i el mal estat també dels boscos i de la massa forestal que en ple mes de juliol es troben ben secs, i si no s'ha fet una bona gestió és molt més fàcil que hi hagi risc d'incendis. Ens acompanya als estudis d'IB3 Ràdio a Menorca el president de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca, el senyor Marcelino Hernández. Com està? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació de la massa forestal de Menorca? Aquí li deim la marina,
sí,
en els boscos de...
Sí, aquí li deim marina, però és boscos.
Són els boscos de Menorca, aquí li deim la marina,
sí.
I la marina en aquests moments com està?
Bueno, la marina fa uns quants anys, no cinc ni deu, ni bastants, que està abandonada. Antes, a una finca, a un lloc que dèiem aquí, a una finca hi havia 4 o 5 homes fent feina. I avui en dia un home mena 4 o 5 llocs. O sigui, el tema de xermar, de fer net, això, tot això ja no ho fan, no se fa. En aquell temps feien llenya per l'estufa, per forn, per coure. Avui en dia tot això està acabat. Els únics que feien gestió forestal, bueno, els únics entre cometes, no? Són les empreses forestals que sí que ens dedicam a fer llenya, a fer cortafuegos, a fer coses d'aquestes, però bueno, també hi ha Ibanat, que també en fa, i bueno, això està bé, però clar, no hi ha prou... Hauria d'haver més subvencions, més ajudes per fer net els boscos, els propietaris i això.
Clar, han canviat molt els usos i la gestió dels boscos, per exemple, amb les feines tradicionals del camp. En totes aquestes finques hi havia tota una feina que de per si ja era una gestió forestal perquè es feien netes boscos de la finca per produir carbó. Avui en dia a Menorca ja no es produeix carbó, hi ha les persones que es dediquen, en Marcelino mateix, ets llenyataire, per tant fas aquesta gestió, però ja no hi ha totes les empreses dedicades a la llenya que hi havia fa uns quants anys, i moltes de les finques agràries ja no es dediquen a l'agricultura, sinó que són cases residencials o fins i tot usos turístics, que fa que els amos ja no siguin pagesos i, per tant, ja no fan net les seves marines, els seus boscos.
Sí, sí, no, això ja el tema de deixar mai això, ara hi ha quatre propietaris que, francesos, estrangers, també n'hi ha qualcun d'espanyol, no?, que se dediquen, jo vull la finca meva neta perquè la vull neta, tenen poder adquisitiu i ho poden fer. Però, clar, hi ha molts de propietaris que la finca es diu d'herència, el que sigui, i no poden assumir el gasto de fer net, de germar, ara es vull s'esfondre, m'entén? Clar, és complicat, jo ho entenc que és complicat, però l'única solució és que el govern espanyol, els balears, qui sigui, que posi més ajudes per fer net boscos, que
clar,
posi més ajudes.
Un bon manteniment, un bon estat de sa marina afavoreix en cas d'inundacions i d'incendis. Ara estem ratllant de ses marines seques i el risc d'incendi que comporta en el moment que vivim ara, però és que d'aquí uns mesos ratllarem de ses danes i sa gestió dels boscos per inundacions i torrents, que també tenen un risc per sa població.
Bueno, els torrents també ara n'han fet net un quants, però també s'estean. Bueno, fatal, no? Que no veies el torrent, veies una massa de uastres i de batzers i clar, allò, quan hi ha una torrentada, allò queda aturat. Clar, si no ho fan net, és que no deixaven fer net, eh? És que ma pesca inclús van posar denúncies a un pagès perquè havia fet net un tros de torrent.
Sí, hi ha una gestió diferent en quant a sa marina per prevenir els incendis i en quant a els torrents per prevenir inundacions en cas de danes.
Bueno, és una cosa diferent, no? Vale? Ses marines, en cas d'incendi, tots els vials que hi ha dins la marina estan intransitables. Estan tancats, que antes se feia carabó, se feia calç, tot això que xerraven antes, hi havia camins, i ara això no els trobes en els camins. Bam, els trobes, jo he fet finques, que me'n recordo com he començat a fer feina a 15 o 16 anys, pensa, aquí hi havia un camí, perquè encara me'n recordo. I arribes a trobar, però és que està tapat, és que no hi ha, si hi hagués un foc, no poden passar bomberos ni res, ha de ser aeri i tot, perquè si no, és que està intransitable, les carreteres.
Clar, fins i tot dificultaria la feina de poder passar dels mateix personal, dels bombers, i en cas aquí a Menorca ara hi toca amb llenya,
sí,
mai
no,
millor dit, que no passi aquesta situació, perquè tenim la marina molt seca i en aquest context de canvi climàtic, aquests incidents en s'estiu amb aquestes, ara entram amb la quarta onada de calor, per tant, hi ha risc en tota Menorca. En aquests moments els llenyataires esteu fent feina amb unes altes temperatures també i esteu fent nets els boscos, difícil també de mantenir la vostra feina amb aquestes temperatures.
Hombre, en aquest temps, a pesar de que fa molt de calor, la feina ja és feixuga i la gent s'ha d'aturar qualque estona a beure i aturar-se, perquè és que no pots aguantar. Jo la setmana passada m'hi havia d'aturar perquè és que no podia, ¿vale? I tant de calor, i ara he fet un quants dies que ha refrescat un poc, però era durillo, eh?
La nova llei agrària, la llei de Montes, totes les lleis que hi ha i que coneixeu des de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca, quina és, perquè la nova llei agrària d'aquí del govern balear va reconèixer la importància de la gestió forestal professional i sostenible per primera vegada. No, fa uns mesos, no, ni es reconeixia tota aquesta feina tan important que feix les empreses forestals i els propietaris de les finques han fet net als boscos.
Bueno, la veritat és que les empreses forestals mos tenien abandonades, semblava que no existien. I per molta gent, quan vam encatar un arbre, assassinos, aquest... és important estar, perquè si nosaltres fossin tots vells, arribaria que la població seria tota vella. ¿Vale? S'ha d'anar regenerant. I les marines, quan fem un aprofitament forestal, ho fem sempre damunt els agents de medi ambient i tot això, els projectes que toca fer, però clar, és necessari fer gestió forestal. Eh? Si no se fa gestió forestal, mos passarà el que mos ha passat ara. No, i estem que no podem passar per un munt.
Sempre hi ha aquelles persones que xerren, no? Que si tens, mantens el bosc, una cosa, que si talles els arbres, una altra cosa. Les etiquetes sempre vos acompanyen també en l'esdevenir de la vostra feina, que millor que vosaltres no la coneix ningú com funciona.
Hombre, ja ho dic, molta gent de poble no reconeix no entén la feina i, tant, fan net. Bé, és necessari fer net, és necessari tal, i tot això és necessari. El que passa és que molta gent desconeix el tema i com que tothom va opinar, cada un diu la seva, que dèiem aquí, i no, molts no tenen ni idea de què és una marina, vale? O un bosc.
I d'important, tota aquesta feina que fan des de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca i de les persones com en Marcelino, que es dediquen a la llenya i que es dediquen amb la seva feina a protegir la marina per si qualque dia passés qualque cosa que esperem que no, i aquest reconeixement també a tots els que fan bona feina en un territori com el nostre, Menorca, reserva de biosfera. Gràcies, Marcelino, bon dia.
Molt bé, gràcies a vostès, bon dia.
I aquestes són les paraules del president de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca, en Marcelino Hernández.
Moltíssimes gràcies, companya. Acabam amb l'actualitat esportiva i Toni Fuster. Bon dia, pendents de l'actualitat del Mallorca.
Sí, sí, cinquè dia d'entrenament a Marbella de l'equip mallorquinista. Dijous juguen contra l'Al-Ittihad, l'equip àrab, i Martin Valgent avui repassarà aquesta actualitat de l'equip mallorquinista, no? De moment, tots entrenant en normalitat, a excepció d'Arnau Puigmala, encara no ha tocat gespa. I, per altra banda, ara ho comentarem també a l'informatiu, al butlletí, el Palma Futsal ha anunciat un fitxatge, el de Julio Zanotto, president del Cairà, tot això ara en parlarem.
Tornem demà a partir de les 9, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.